150 anys no es fan cada dia. Aquest cap de setmana ha estat el Círculo Equestre de Barcelona qui els ha celebrat. L'excusa de l'aniversari ens ha permès acostar-nos una mica més a aquest club privat que durant anys s'ha caracteritzat per la seva discreció i hermetisme ballant sempre per l'anonimat dels banquers, advocats i burgesos. Nosaltres hem tingut una oportunitat d'or, ens han obert les portes de la seu i ens hi hem passejat. Sintonia i comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
Ja ho sabeu, doncs, d'aquí a uns moments podreu, si voleu, acompanyar-nos a descobrir què s'hi amaga al darrere de les quatre parets d'aquest fantàstic palauet que hi entra Diagonal Balmes, l'actual seu del Círculo Equestre. El recorregut el farem amb el mateix president d'aquest club, selecte, i també el seu gerent. El club per on han passat destacades personalitats de tots els àmbits de la vida social, econòmica, cultural de la ciutat i també de fora. Farem un cop d'ull a la premsa belga. Volem també aclarir conceptes amb la Muriel Casals. Repassarem com es presenta la setmana pel que fa a previsions econòmiques i acabarem conversant amb el nostre expert Joan Carles Suari sobre el moment i el punt en què es troba l'estratègia de Lisboa. Som a Diagonal Balmes. Davant nostre s'alça un palauet modernista de principis del segle XX, residència històrica de la burgesia barcelonina. El Círculo Equestre se'l va fer seu als anys 50. I entrem. A una de les sales principals ens espera el president d'aquest club privat. Està assegut en un sofà estil anglès del 1900, vestit de forma impecable i amb un puro entre els dits. Ens ofereix un cafè i poc després iniciem el recorregut.
Aquí hi ha 6.000 metres quadrats, no?
Manuel Carreras, president.
Hi ha una sèrie de salons que estan absolutament reservats als socis, o sigui, no es poden jugar, perquè entenem que el soci, quan arriba aquí, sempre té que tenir una zona per estar. No?
A les tertúlies hi assisteix una important representació del teixit industrial i socioeconòmic català, però també hi ha empresaris de fora.
Aquí estan els grans bancs nacionals, caixes, indústria química, farmacèutica, tèxtil, i aquí hi ha representat de tot. Després hi ha un terç que són professionals liberals, són els grans bufets. Hi ha l'altre terç, podríem dir, que són socis més particulars o privats, representants de la burgesia catalana.
En total, 1.800 socis. Tots han passat pel mateix sedàs. Aquests són els passos a seguir i els preus a pagar.
Primer es té que tenir a l'aval de dos socis amb una antiguitat superior a 3 anys. Segon, passar al comitè d'admissió de 5 socis que tenen una certa antiguitat a la casa, però que són representatius de diferents segments de l'edat del soci. No? Després hi ha una quota d'entrada, que en aquest moment són 10.000 euros, que no és a fons perdut, perquè és un títol d'acció, i si un soci que se'n va, doncs la pot recuperar o inclús cobrar més del que va pagar el seu dia, i una quota anual, que són 64 euros al mes.
Amb les quotes d'aquests socis...
És Manel Martínez Fortuny, gerent.
I la restauració que fem, 45.000 coberts a l'any, de reunions d'empresa, de dinars, de compleanys, del que sigui, no? Amb això equilibrem el pressupost tranquil·lament.
Hi ha sales amb capacitat per a 30 persones, per a reunions o celebracions privades, però també sales per a banquets de fins a 200 comensals. La sala gris, la daurada... Si aquestes parets parlessin, desvetllarien uns quants secrets. I se li escapa un somriure delatador.
Passa que no podem donar noms, però alguna de les darreres fusions importants que s'han fet a Catalunya s'han decidit a les sales de l'Equestre. Jo diria que un dels actius que té l'Equestre és la seva discreció.
Hi ha espais que els socis poden utilitzar com a despatx i d'altres on relaxar-se, com la sala de billar. Ara som al segon pis i observem, en una de les sales, que les parets són plenes de quadres d'hípica. La pregunta és obligada. Quina vinculació té el Círculo Equestre amb els cavalls?
L'Equestre es va fundar perquè uns amics de la hípica van creure que tenien un cert interès en fundar un club hípic, i això es va fer l'any 1956. I la hípica va perdurar a l'Equestre, jo diria que fins al final del segle XIX.
De vegades truca alguna persona dient a veure si pot deixar els seus cavalls aquí a l'Equestre, no? I li diem sempre que truqui al polo, que truqui a un club hípic, que aquí de moment ja no tenim quadres ni res, no?
Continuem.
Ens creuem amb dues dones fent el cafè.
Bueno, jo crec que ja fa 30 anys que poden entrar dones. O sigui, jo aquesta època que no podien entrar dones no la vaig agafar, per sort.
82, és la primera soci de l'any 82.
Ara, un de cada quatre socis és dona. Baixem fins a un dels dos soterranis del cercle.
Bueno, això és l'auditori, això és una cabina de traducció simultània i bueno, també utilitzem això pues, per juntes generals i per el que el soci demana. No?
I del punt més baix al més alt. Pugem fins al cinquè pis. Les vistes de Barcelona són espectaculars i aquí arriba la sorpresa. Una esplèndida terrassa amb gimnàs i piscina exterior inclosa. Des d'aquí observem una zona nova i és que el Círculo des de l'any 2002 també s'hi pot dormir. Tenen 12 habitacions i 4 suites. El president ho explica orgullós.
No és un hotel obert a la ciutat, sinó que només té que venir doncs, per recomanacions o per corresponsalies. No? I tenir-les totes ocupades doncs, és una fita important.
O sigui, que hem arribat al final de la visita i el president del club, ja acomodat amb el recorregut, relaxat i amb la mirada fixada a l'horitzó, reflexiona sobre què és i què no és el Círculo Equestre.
Nosaltres no som cap institució ni pensant ni d'opinió. Amb la qual cosa, si no podem emetre opinió, no té cap sentit ser un lobby. No? Sí que som una institució elitista, jo no ho nego això, perquè, bueno, doncs perquè tens les élites de diferents professions o diferents rames empresarials i estan aquí i hi ha gent que li agrada doncs, una filosofia de vida determinada. Que si li pot definir elitista, doncs no et diré que no.
Catalunya Informació. Doncs bé, ja coneixem una mica més com és la seu i com funciona el Círculo Equestre de Barcelona. Així arribem a 2:09 de 10 del vespre. Hi ha més notícies del dia i les repassem tot seguit. En Francesc Cano, Iberia sanciona 59 treballadors pels incidents a l'aeroport del Prat del juliol passat.
La companyia ha considerat els fets com una falta molt greu i per això ha imposat als 59 treballadors sancions d'entre 60 i 16 dies de suspensió de feina i sou en funció de la seva implicació en els fets. Des del sindicat UGT consideren abusives les sancions, ja que, segons han dit, els treballadors només defensaven la seva feina. Per això ja han anunciat que hi presentaran recurs.
Els bancs de l'Estat guanyen 11.700 milions d'euros fins al setembre.
Això és un 41% més que en el mateix període de l'any passat, segons l'Associació Espanyola de la Banca. L'organisme ho atribueix a la venda de participacions industrials, a la contenció de la despesa i també al creixement del crèdit, sobretot l'hipotecari. Gràcies a aquests factors, el marge d'explotació va créixer un 32,5% fins als 19.500 milions d'euros.
Concentració del sòl industrial.
La major part del sòl industrial ocupat de la regió metropolitana de Barcelona està concentrada en molts pocs municipis. És un dels aspectes que ha detectat el primer atles industrial de la regió metropolitana que considera prioritari definir els mecanismes per arribar a una gestió integrada d'aquest sòl amb la participació local.
I ha aprovat el pla de reestructuració d'Eurotúnel.
El 72% dels creditors donen suport al pla, que evitarà de moment la suspensió de pagaments de la societat gestora del túnel que travessa el canal de la Mànega. El deute del grup puja fins als 9.000 milions d'euros.
Les borses. Josep Ramon Ruiz, molt bona nit.
Hola, bona nit.
L'IBEX 35, per tercera sessió consecutiva, ha tancat en vermell. Amb fortes pèrdues ha baixat un important 2,14%, situant-se en els 13.786 punts, amb una única protagonista, amb un únic protagonista, el BBVA.
L'entitat que presideix Francisco González ha caigut un 4,72% després d'anunciar una macroampliació de capital d'uns 3.000 milions d'euros i que serà col·locada avui i demà entre inversors institucionals amb l'objectiu de reforçar els recursos propis del grup després de les adquisicions fetes des de 2004 i no pas per finançar noves compres. Això ho ha volgut deixar ben clar el Banc Basc, que a més ha dit que no hi ha cap negociació oberta amb ningú i ha explicat que un cop tancada l'ampliació, els accionistes de l'anomenat nucli dur controlaran el 6,2% de l'entitat. L'ampliació diluirà el benefici per acció l'any que ve un 2,3%.
I a la resta d'Europa, recollida de beneficis, s'han tancat, per tant, vermell arreu.
Doncs, efectivament, Frankfurt, per exemple, ha baixat un 1,77% i París un 1,50%. Fortes pèrdues, també, com veureu, a Europa, amb un euro, això sí, en el mercat de divises, molt enfortit davant el bitllet verd nord-americà. El Banc Central Europeu ha fixat el seu canvi a 1,3114 dòlars després de tocar màxims d'ara fa 20 mesos, fruit de l'escàs volum de contractació i de la possibilitat que el BCE augmenti els tipus d'interès el mes que ve.
Gràcies, doncs, Josep Ramon. Bona nit, fins demà.
Bona nit, fins demà.
I a aquesta hora, pocs minuts per tancar Wall Street, el Dow Jones perd un 1,24% i el Nasdaq, déu-n'hi-do, un 2%. Fixem-nos ara en algunes notícies d'empresa que hem recollit.
Flaixos empresarials.
BBVA farà una ampliació de capital per valor de 3.000 milions d'euros entre els inversors institucionals.
RBA i el grup suís Edipresim es fusionen i creen el grup editorial de revistes més important de l'Estat.
El consorci farmacèutic Bayer obté un benefici de 320 milions d'euros en el tercer trimestre de l'any, un 35% menys que l'any anterior.
El grup Sacyr Vallehermoso aconsegueix un contracte de neteja del metro de Madrid per 72 milions d'euros.
Clicair, la filial de baix cost d'Iberia, aprofita les bones circumstàncies del mercat per accelerar el creixement de la seva flota.
L'ansia del grup Fiat preveu incrementar un 20% les seves vendes a Espanya aquest 2006.
El calendari.
I això és igual a previsions econòmiques de la setmana. Comencem parlant de sindicats, Queta.
Cándido Méndez i Josep Maria Álvarez presenten demà al matí els temes que es debatran a partir de dimecres en el Comitè Confederal Ordinari de la UGT, el primer que se celebra a Barcelona des del 1899.
I a la nit, que tenen un sopar important.
Efectivament, soparan amb el president de la Generalitat, José Montilla.
Dimecres tindrem previsió sobre el preu de l'habitatge a Catalunya.
L'empresa de taxacions Cohispania presentarà un informe que analitza com evolucionar els preus de la vivenda durant l'any vinent.
I també dimecres es presenta un altre informe.
En aquest cas sobre la immigració i la seva distribució per comunitats autònomes. És l'eix del 29è Índex Laboral Manpower.
Escalfem motors mentre pel pont de la Puríssima.
L'Associació Catalana d'Agències de Viatges presentarà dimecres les destinacions triades pels catalans de cara al pont.
I dijous estarem pendents de Madrid.
El governador del Banc d'Espanya hi farà una conferència sobre l'estabilitat i la integració financera a Europa.
Estaria bé poder prendre alguna cosa mentre la meva amiga s'emprova pantalons?
Doncs aquí sempre tinc un petit celler per sorprendre els clients. Què li semblaria una copeta de vi blanc?
Ai, sí, gràcies. Apunta-m'ho. Escolta, i no t'has plantejat mai obrir un bar dins la botiga?
Ai, és una bona idea, però per fer una ampliació com aquesta necessitaria algú que m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà assessoren els comerciants, organitzen jornades, debats, formació...
Sí, senyora, és un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Són 9:45 del vespre. A aquesta hora fem un parèntesi en la informació econòmica i d'empresa per fixar-nos i repassar ràpidament amb Sílvia Solanes. Bona nit.
Hola, bona nit.
D'altres qüestions destacades del dia.
Doncs comencem amb una notícia que hem conegut aquest vespre. La princesa Letizia Ortiz espera un altre nen en el seu segon embràs, segons ha informat el Palau de la Zarzuela. Els prínceps d'Astúries han comunicat la notícia, el rei Joan Carles i Sofia. El sexe de la criatura no altera la línia successòria després de Felip de Borbó, que continua encapçalada per la infanta Elionor. En plana política catalana, el president electe de la Generalitat, José Montilla, ja té tancat l'organigrama del seu govern i la llista de conselleres i consellers després de les reunions que ha tingut aquesta tarda amb els dirigents d'Esquerra Republicana i Iniciativa. Montilla prendrà possessió del càrrec demà al migdia i després anunciarà la composició del seu executiu. Acabem a Andratx, on un cas de corrupció urbanística ha esquitxat el PP Balear. La Guàrdia Civil ha detingut l'alcalde d'aquesta població mallorquina, un alt càrrec del govern autonòmic i tres persones més en el marc d'una operació judicial dirigida per la Fiscalia Anticorrupció. I pel que fa al temps, nit amb núvols prims i demà la nuvolositat anirà incrementant al llarg del dia. A mitja tarda podria caure alguna precipitació dèbil al Pirineu Occidental. Les temperatures tendiran al descens.
I avui, com cada dilluns, volem agafar la premsa internacional i fullejar una mica què diuen les pàgines d'Economia Avui, Bèlgica.
Pàgines d'Economia.
Ens volem fixar en un article de l'Essoir, un dels principals diaris que es publiquen a Bèlgica, on l'autor fa una forta crítica a la Unió Europea. Li retreu que no sàpiga plantar cara a la legislació nord-americana, diu, en temes tan delicats com la manipulació de dades personals amb l'excusa de la lluita antiterrorista. De fons, per tant, l'escàndol de l'empresa suïssa investigada per un presumpte traspàs d'informació de comptes bancaris dels seus clients a les autoritats dels Estats Units, Suïs. Tots els detalls ha fet un cop d'ull aquest diari a l'Essoir, aquest article, Nandus Anovera.
El diari belga L'Essoir publica un article d'opinió d'un professor de dret sobre els límits de la lluita contra el terrorisme pel que fa a la protecció de les dades personals i, en aquest cas, dades bancàries. I és que el text fa referència a l'anomenat cas Swift, l'empresa belga que manatja dades de milers de bancs i entitats financeres de tot el món i que Brussel·les dona per fet que va transferir dades confidencials dels seus clients als Estats Units després de l'11 de setembre. L'autor, el professor Yves Poulet, reflecteix amb ironia que el país campió de les llibertats ha multiplicat la creació de lleis de seguretat justificades a la lluita antiterrorista i precisa que la sucursal nord-americana de Swift assegura que no es podia negar, segons aquest marc, a transferir aquestes dades als Estats Units. Poulet contraposa la dura legislació antiterrorista de Washington a la falta d'una veritable legislació europea de protecció de dades. Així doncs, segons l'autor, el veritable debat sobre la fe Swift, que així es titula l'article, no està tant en saber si aquesta companyia tenia raó o no quan va actuar, és a dir, quan va cedir aquestes dades bancàries, sinó si és normal que els serveis secrets nord-americans i la seva jurisdicció puguin accedir fàcilment a informacions confidencials en nom de la lluita contra Al-Qaeda. L'autor dubta del paper de la Unió Europea a l'hora de plantar cara al soci nord-americà en aquesta qüestió i, de fet, recorda que els dos costats de l'Atlàntic estan acabant de pactar l'obligació de les companyies aèries a donar més de 30 dades personals dels passatgers que volen des d'Europa als Estats Units. Després que Bèlgica i la Unió Europea han constatat que efectivament Swift va traspassar aquestes dades bancàries, l'autor es demana a mode de conclusió si és just retreure una empresa que no hagi adoptat unes mesures en un terreny on Europa està mort.
Economia i empresa.
Doncs bé, això és el que deia l'Essoir amb aquest rerefons, com us dèiem, d'aquesta empresa belga, de capital belga, Swift, societat per les comunicacions financeres interbancàries a nivell mundial. Ara ens ocupem d'una altra qüestió. Ara és moment de repassar i aclarir conceptes.
Muriel, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Aquests dies que a moltes ciutats de Catalunya ja veiem com estan enceses les llums de Nadal, això has dit que és el tema d'excusa per plantejar avui una de les lògiques del mercat econòmic. Ben bé no entenem quina és la relació, explica'ns-ho tu.
A veure si ho explico. Sí, jo, bueno, això de les llums em fa pensar, o m'ha fet recordar una cosa que expliquen els antropòlegs econòmics, que si només ens limitem a utilitzar la lògica del mercat, no podem explicar tot el que passa en l'economia. I ens diuen, a part de la lògica del mercat, que ja la coneixem i n'hem parlat nosaltres aquí moltes vegades, hi ha la lògica de l'autoritat, de la que també hem parlat, que paguem impostos perquè ens manen pagar-los, no és
sí, no per
cap
gust,
lògica,
oi?
Ni per gust ni perquè esperem, bueno, sí que esperem coses, però és la lògica de l'autoritat. Per tant, mercat, autoritat, hi ha una tercera lògica que els antropòlegs econòmics en diuen la lògica de la tradició. Hi ha unes coses que es fan i que afecten a la vida econòmica perquè s'han fet així, perquè ho hem rebut així. L'exemple que ells donen és els regals entre caps d'estat. Quan el president d'un país visita el president d'un altre, doncs li porta un regal i no està esperant que li retorni una cosa semblant, sinó que això forma part de la cortesia i entra dins de les relacions. O bé, els pares s'ocupen dels seus fills sense esperar que els seus fills els hi retornin. Això ja serà l'altra generació, ells ho tornaran als nets i etcètera, etcètera. Llavors pensava que això de les llums de Nadal entra dins d'aquesta lògica de la tradició. O sigui, és un, d'alguna manera és un regal que la, en aquest
però
cas...
Però paguem, no?, en aquest cas.
Clar, com sempre passa en economia, les coses no són clarament difuminades, sinó que aquestes lògiques es barregen entre elles. De fet, jo anava a dir-te, és un regal que l'Ajuntament fa als ciutadans, posar les bombetes, perquè ho paga l'Ajuntament, però tampoc ben bé, a vegades directament els comerciants hi posen alguna cosa, i en tot cas el que paga l'Ajuntament ho paguem nosaltres, perquè ho hem pagat prèviament amb impostos o amb taxes municipals. I també és cert que no és una, purament la lògica de la tradició i del regal, sinó que s'espera que amb això de les llums i les cançonetes de Nadal se'ns anima a comprar, amb la qual la lògica de la tradició es torna a trobar amb la lògica del mercat.
Fixa't tu, doncs, que avui la Muriel ens ha vingut a parlar de llums de Nadal i d'una de les potes d'aquestes lògiques de l'economia, la tradició. Gràcies, Muriel. La setmana que ve tornem a parlar i tornem a aclarir un altre concepte.
Sí, senyora.
Gràcies. Bona
nit.
Més. Set minuts i les 10 del vespre. La setmana passada es presentava el 7è programa Marc d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic 2007-2013 a nivell de la Unió Europea, i una de les dades que es donava a conèixer és que la Comissió ha rectificat a la baixa un objectiu, l'objectiu d'invertir el 3% del Producte Interior Brut en investigació l'any 2010, que és quan s'ha marcat aquest famós objectiu d'allò de les estratègies de Lisboa per convertir-se, almenys aquest és l'objectiu, en la zona econòmica més competitiva del món. I com l'ha rectificat a la baixa? Doncs situant-lo al 2,6%. Joan Carles Soari, bona nit.
Bona nit.
El nostre expert en totes aquestes qüestions, en comerç internacional, comerç europeu, economia europea, explica'ns, això ens demostra que a 4 anys vista d'aquest 2010, d'aquests paràmetres que s'havia fixat la Unió Europea, està claríssim que no hi arribem?
Ara, permeteu un segon, que per una vegada prengui un punt de vista quasi periodístic, no? Quan el tema de Lisboa surt...
T'ho pots permetre. Després de tanta experiència radiofònica, t'ho pots permetre.
Quan el tema de Lisboa, que la Comissió Europea no vol que en digui Lisboa...
No, ara ja no ho diuen, eh?
Que en diuen creixement...
Growth and jobs.
Growth and jobs, creixement i ocupació. Parla... Quan es parla d'aquest tema, o bé és perquè hi ha notícies petites o grans, com aquesta, que és relativament petita, o bé perquè... El que es vol són dues coses, des del punt de vista periodístic. O, descaradament, en riure-se'n de l'exercici retòric que es va fer l'any 2000. És a dir, allò de dir és que farem l'economia més competitiva basada en el coneixement, i que realment era molt pompós i que no es corresponia amb una societat envellida davant de societats tan dinàmiques com l'asiàtica, però això ja era veritat aleshores. O bé, dos, és per criticar el model de creixement espanyol. És de consum intern, la crítica. És a dir, escolti, miri, és que resulta que l'economia espanyola va bé, però, en canvi, si mirem els objectius de l'estratègia de creixement i ocupació, doncs no, perquè va bé, perquè basat en el binomi construcció-immigració i apoyat en el creixement de les economies de la resta d'Europa, però no hi ha res genuí basat en un augment de la productivitat, en una millora tecnològica, en una aplicació de les noves tecnologies. Quan o bé s'acabi el boom immobiliari, o bé el creixement a Europa deixi de ser, aquí no tindrem una base de creixement.
Per tant, critica el model de creixement econòmic espanyol.
Diguéssim que s'aprofita per fer aquestes dues coses des del punt de vista periodístic, perquè la dada en si...
Però espanyol i l'europeu també, no, Joan Carles? De
no,
fet, veure, més aquí
no,
que allà.
No es pot dir que Alemanya no tingui un creixement basat en la tecnologia.
D'acord.
Jo crec que això seria totalment injust. I Alemanya tindrà molts problemes, però no es pot dir que no tingui un creixement... Una altra cosa és que Xina estigui progressant molt en la investigació tecnològica. A Espanya sí que és veritat que l'aportació del creixement ve de bases no tecnològiques, bàsicament.
La construcció.
És a dir, la construcció, el turisme, l'hostaleria, la pròpia immigració que genera creixement, però el fet, al final acabarem donant la culpa als baixos tipus d'interès a la creació d'Europa i a que les coses vagin bé. El tema no és per mi aquest. El tema és que jo crec, que situats a 2006, en la perspectiva dels 4 anys que queden fins a arribar al 2010, com diu el poeta, això no haurà estat un temps perdut. És a dir, d'acord que l'estratègia de Lisboa pot ser criticable, sobretot i fonamentalment, primer, per l'exercici retòric que va ser pompós i excessivament estimulador de fantasies, i dos, perquè deixava moltes coses en mans del que en diuen la peer pressure, és a dir, en mans dels estats membres tirant davant coses, una mica les institucions europees renunciant a tirar coses endavant per si mateixes. No es va fer així el 92, eh? No es va fer així la creació del mercat únic. Llavors va ser, en època del Jacques Delors, eren les institucions europees les que tiraven del carro. Però bé, és veritat que hi ha una directiva de serveis a sobre la taula, que hi ha una directiva del temps de treball, que veurem com està en el 2010, que hi ha la creació d'un institut tecnològic europeu, que veurem per on es desenvolupa i cap on tira. Per tant, insisteixo, no haurà estat un temps perdut. Veurem, Europa té diversos reptes. Jo crec, personalment, jo crec que el principal i el més immediat és l'energètic. Per tant, caldrà veure si fa front a aquestes qüestions. Jo crec, d'alguna manera, per exemple, Espanya, si hi ha el que es vulgui, però el pressupost del CDTI s'ha duplicat, el Centre pel Desenvolupament Tecnològic. És a dir, hi ha a Europa el pressupost dedicat a l'agricultura minva i el pressupost dedicat a la recerca augmenta. El 7è programa Marc és molt més generós que el 6è. Per tant, les
però
coses...
pregunto jo, Joan Carles, suficient veient a quins ritmes de creixement estan avançant països com la Xina o fins i tot els Estats Units, perquè cada cop sembla que ens diferenciem més, almenys en aquests aspectes.
Amb la comparació amb Estats Units, la cosa ens portaria molt lluny, perquè sí, d'acord, hi ha un creixement més gran als Estats Units, però té bona part de trampa en aquestes comparacions, seria massa llarg entrar-hi. Però en el cas de la Xina i d'aquests països emergents, és lògic i natural que creixin més que
nosaltres. Per què? Perquè parteixen d'un nivell més
perquè tenen societats més joves, més grans, també es creixia més aquí, doncs, al segle XIX. Vull dir, el fet és que si estem constatant un envelliment de la població, que esperem que corri més que ningú, una mica és contradictori, això, no? El que es tracta a Europa és aprofitar tot el potencial de coneixement que hi ha i de manera de continuar amb aquest estat del benestar que s'ha creat, poder-lo tirar endavant. Pensa una cosa, entre altres coses, tota aquesta lluita, per exemple, per les qüestions mediambientals, com és el programa REACH,
sí. Home,
sí que a la llarga comportaran beneficis per l'entrada a les indústries, són molts costos i han de centrar-hi molta atenció. Per tant, jo entenc que, insisteixo, la crítica a tot el programa de creixement, i per parlar-ne bé i no esmentar ja la pobra ciutat de Lisboa, preciosa d'altra banda, de creixement i ocupació és una estratègia malfadada en els seus inicis, però que ja es veurà a 2010 veure'n de recollir els productes que ha donat. Per què? I no crec que siguin tots negatius, ni molt més.
Digue'm, però, molt, molt breument, en 30 segons, si és possible, t'ho demano a Joan Carles, molt bé, no s'assolien aquells objectius massa pretensiosos que deies pel 2010, però a quin nivell ens quedarem?
A veure, si la tasa de creixement en el cas concret es quedés en el 2,6 del PIB i no arribés al 3%, si tot això implica creixement, escolta, vull dir, no s'acaba el món el 2010. Vull dir, el fet és que els recursos destinats a la recerca i desenvolupament hauran crescut. Doncs està molt bé.
Doncs ho veurem. Ens haurem d'esperar el 2010. Gràcies, Joan Carles. Tornem a convocar d'aquí uns anys. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies un dia més per escoltar-nos. L'Economia Empresa torna demà amb el mateix equip. Ricard Luque, el control tècnic, Mercè Muñoz i Marta Jerez, a la producció, i tots els companys i companyes professionals de la secció d'Economia d'aquesta casa. La cita és a partir de 9:45 del vespre. Us hi esperem amb noves propostes, nous continguts. Adéu-siau.